Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Avui, en els Oficis del Llibre, tindrem amb nosaltres el doctor Ramon Cotarelo García. Després de parlar amb ell, tranquil·lament, farem allò que fem cada dia. Us recomanarem unes quantes lectures, de les que podeu anar a buscar a la llibreria o a la biblioteca o a casa d'algun amic. I dit això, comencem. Hola, què tal? Moltes gràcies per rebre'm a casa seva, doctor Cotarelo. Com ens parlem de tu?
Sí, sí, clar, naturalment. Hola, hola, bon dia. Molt agraït per la invitació a participar en aquest cicle, perquè entenc que és un cicle.
Sí, és un cicle, és un programa que cada...
Ah, exacte.
Oh, sí, sí.
Parlem de llibre i de tots els oficis que envolten el llibre.
Clar, clar, tots els oficis, que són molts, perquè el llibre és una cimera de la civilització humana i, per tant, és un producte extraordinari.
Ah, que bé. No? Que bé que tingui aquest parer, sí.
Sí,
sí, sí. A veure, ens diuen, si fem aquelles coses que és trobar pel Google, ens diuen que és politòleg, escriptor, traductor, publicista, catedràtic emèrit de ciència política, de l'administració. També ens expliquen que va estudiar a Frankfurt, a Lancaster, o sigui que ha voltat amunt i avall. I ara, des d'aquí, Sant Julià de Ramis, l'hem trobat que està traduint un llibre prou interessant.
Sí.
Ens ho explica?
Sí, sí, clar, és una traducció que verà la llum a el proper gener. És una traducció d'un llibre molt, molt, molt important, perquè és un llibre escrit per un austríac, un filòleg austríac, que va recorrir Espanya i als anys 30, 35, 34, 35, 36, i va a prestar especialíssima atenció a Catalunya, de forma que, de modo que va restar aquí una estona, i com que és filòleg i conocedor de la llengua, és especialista en indos germàniques, però també en llengües romances, de forma que dominava el català, etcètera, el francès, etcètera. I va escriure un llibre que el millor que puc fer per traslladar l'impressió i la valoració de l'obra és citar a Jaume Vicens Vives, que és el pare, crec, de la historiografia moderna catalana, reconegut com la màxima autoritat. I deia Jaume Vicens Vives: el millor llibre escrit sobre el catalanisme polític és el llibre d'Anton Ciberer, Catalonien gegen Castilien, no? I efectivament és un llibre sorprenent. Sorprenent per la profunditat, per la vastedat dels coneixements de l'autor, i sobretot per la seva comprensió d'un problema, un conflicte secular entre Castilla i Espanya, de forma que ell entén també la qüestió, que no s'equivoca. Ell escriu Catalonien gegen Castilien, no gegen Espanya, perquè ell sap molt perfectament que Espanya no existeix, que és una invenció dels castellans per justificar i legitimar la seva dominació imperial sobre les altres nacions de la península, no? y es un hombre asombroso desde todos los puntos de vista. La cuestión es que el libro no va a ser traducido al castellano ni al catalán, mai.
Sí. ¿Ves? ¿Cuándo se edita por primera vegada? Porque
1936. 36 es un mes o dos abans de la guerra. La guerra ya está allá. Li dona temps de incluir un epílogo, una mena de epílogo. Contarles esdeveniments de la primers días, primers semanas de la guerra. Y después va a hacer una segunda edición también en alemán, que va a ser traduïda al francés, en 1937, ya incorporant els esdeveniments de la guerra, el primer any de la guerra. De forma que el llibre, hi ha dos professors a la Universitat de Barcelona que han fet, són els únics que jo sàpiga que han fet alguna cosa seriosa sobre Cíberes a partir de la lectura de Jaume Vicens Vives. Són dos historiadors de l'economia que van fer un treball sobre Vicens Vives i es van trobar aquesta cita. I bé, per satisfacer la llur curiositat, van llegir el llibre en l'edició francesa. I clar, van a sorprendre-se i han fet un gran treball, un article, un petit assaig, que és, en la meva opinió, el millor estudi sobre Cíberes escrit en català aquí. Però el llibre va continuar sense traduir-se. I és sorprenent que... perquè si el llibre fos absolutament desconegut, tindria una explicació, però no hi ha, perquè el llibre és conegut. Jaume Vicens Vives va parlar d'ell. Els dos professors, Francesc Roca i Francesc Alsina, crec, no em recordo ben, van fer un gran treball i van tornar a conèixer la obra de Cíberes. Y sin embargo, ninguna repercusión. Y pienso que quien lea este libro sin prejuicios va a ver que es como si hagués estat escrit ahir. És una, hi ha raons per entendre aquest fenomen. L'home és un austríac. Va néixer en 1901, és a dir, en 1918 té 17 anys. I amb 17 anys ve com s'enfonsa l'imperi austro-húngaro. És a dir, si hi ha una persona amb un ull per les problemàtiques de les minories nacionals, és Cíberes, que ha vivit amb húngaros, txecs, bohems, eslovenes, eslovacs, etc. I clar, quan arriba aquí, pues, entén a la primera i clar, entén a més com aquest conflicte és un conflicte de poder que viene de siglos, de molt lluny, i sobretot el que l'home posa en valor i una i altra vegada és la absoluta determinació de la nació catalana de sobreviure en tota mena de circumstàncies, sota tota mena de governs i de règims, i la continuïtat d'aquesta cultura, que le maravilla Hay un trozo al final, es que me entusiasmo un poco porque
D'això va als oficis de llibre, eh? Yeah. Que els que fan llibres ens expliquin la seva passió, o sigui, amb la seva obra pròpia, amb la traducció en aquest cas, amb el descobriment d'un autor, o sigui, que acabis de l'explicar.
Clar, sí, no tinc problema en reconèixer que tinc un problema de gelosia con l'autor. Me hubiera gustado escribir...
He
escrit tres llibres sobre Catalunya.
Però vostè n'ha escrit molt sobre Catalunya,
sí,
eh?
Sí, tres llibres. Ah. Però aquest llibre, escrit fa 100 anys, 80, etc., és una obra definitiva. És una obra definitiva en que fa a la qüestió de el sentit profund de les relacions mútues entre els castellans i els catalans. El home coneix a la perfecció els catalans i els castellans, i el seu judici és, i no és d'estranyar, procatalà. Clar, perquè com a europeu reconeix en els catalans un poble molt més afín als pobles europeus que els castellans, que els entén perfectament també. De vegades, llegint l'obra per la traducció, me venia a la memòria una definició de Kant. Saps, quan els escriptors del 18 i 19, els segles 18 i 19, tenien una tendència a parlar dels pobles, comunitats col·lectives màgiques, i els espanyols són així, els francesos són així, etc. I estava molt a la moda. Bien, i Kant, pues, va caure en la moda de dir els francesos i tal. I té una definició d'Espanya i els espanyols absolutament crucial. Diu, Espanya és un país d'antepassats. I és que lo clava. I quan este hombre parla de... Però quines són les vostres glòries per estar orgullós si els vostres últims mèrits són del segle XVII, no? Uno siente a Kant dient un país d'antepassats, i no només un país d'antepassats, sinó un país obstinat en mirar només al passat. I trobar la justificació de la seva misèria moral, política, econòmica, social i cultural en el grandioso passat. Però bueno, esa fama que tenen els castellans de nació guerrera i victoriosa, d'on ve? Si han sigut derrotats per tothom al llarg de tot temps. Fenicios, grecs, romans, cartaginesos, moros, visigots, francesos, anglesos, holandesos. Espanya no només ha guanyat guerres contra pobles sud-europeus i primitius o minories nacionals com els catalans o els bascs. Claro, és que és demoledor.
M'esteu donant totes les claus per les quals aquest llibre no ha estat mai traduït ni al castellà ni al català. Jo diria que segurament deu ser un llibre molt incòmode per totes les elites intel·lectuals, polítiques, econòmiques, tant castellanes llegides com espanyoles, com per moltes de catalanes.
Sí, sens dubte, perquè sobretot per les elites catalanes castellanes, amb espírit castellà. Elites catalanes, clar, no les elites catalanes que són les primeres en recuperar amb la Renaixença i tot això. Cambó era Ell va cometre dos o tres errors fonamentals. El primer de tot és posar-se al costat de la monarquia en 1931. Con la República ante portas, després va explicar la situació i va dir: mira, és que posar d'acord a una pluralitat de persones com són els republicans sobre un problema com a Catalunya és molt difícil, que convé crear una sola persona i per això sou monàrquic. Bueno, això és una tonteria, però efectivament és un error, com va ser fins i tot més que un error posar-se del lado de Franco i de la repressió, etc. Sí, però qui ha fet més per el renaixement de la cultura catalana que Cambó? Qui ha posat tota la seva fortuna guanyada per ell mateix, no heredada?
Ni robada.
Tota la seva fortuna, és que això té un mèrit. És a dir, si hi ha una col·lecció com la col·lecció Bernat Metge, és gràcies a Cambó. I no oblideu que una col·lecció com Bernat Metge és perfectament homologable a similars col·leccions de clàssics bilingües en francès, anglès o alemany. Una cosa que els espanyols no tenen. És que és molt important, i no solament aquesta obra, moltes altres. Clar, els éssers humans som així, no? Contradictoris.
Afortunadament, contradictoris, sí. I molt caleidoscòpics.
Sí, clar.
Jo vull introduir una altra cosa, que és dels avantpassats, Perquè la persona que ens ha posat en contacte, que és en Frederic Girós, no? Va fer
gran xilògraf. Sí, senyor.
A través d'ell coneixem, no?, de cop i volta, una edició preciosa de les tàbules d'Isopet.
Isopet.
Que el vostre besavi ja havia prologat. El vostre besavi, que era, és per allò de dir, el Ramon Cotarelo no és que hagi nascut així com un bolet. I un dia se li va acudir posar-se a escriure i a pensar sobre temes com la democràcia, com les esquerres a Europa, com el conflicte català, totes aquestes coses que heu anat analitzant i escrivint i posant en els vostres llibres. Sinó que de Castelé viene el galgo.
Sí, clar.
Ja anem acabant,
sí,
perquè el temps a la ràdio és curt.
Sí.
Quins són els llibres que el van fer lector, vostè? Aquells llibres de petit, que són els primers, o els que et desperten l'emoció per l'objecte llibre?
No podria dir-ho perquè no tinc no me alcanza la memòria, però des de donde me alcanza la memòria, el primero i el que me ha marcado más ha sigut Robinson Crusoe. I Robinson Crusoe és un model per a mi al llarg de la vida, i sobretot quan he descobert que Robinson Crusoe és el pare d'una subgènere de robinsonades que han estat escrites al llarg del temps, perquè hi ha pocs escriptors de fama i prestigi que es resisteixin a provar la seva mà escrivint una història de com es fa una persona que no té res, i que ha de valer-se per si mateix. I fer-se a si mateix i sobreviure en un entorn hostil, conservant la seva humana condició. De modo i manera que per mi el moment en què Robinson Crusoe descobre la huella de Viernes en l'arena, encara no sap que se cridarà Viernes, perquè de divendres, no? Però descobreix la huella i inicia la búsqueda d'aquell altre ser humà. El que està fent és descobrint a si mateix. Divendres és una creació de Robinson Crusoe. És l'alter ego de tot ser humà, la dualitat que portem dins, i l'objectiva, perquè sobretot Daniel Defoe, que era un grandíssim escriptor, necessitava passar del monòleg al diàleg. Clar, per mantenir l'atenció del lector, que això és important perquè és el que ens dona a viure, ens dona, sí, no? Dona a guanyar la vida.
La clar. I alguna cosa arriba, tot i que clar. Molt poc,
Molt poc, res, sí, sí.
No,
es pot, viure de...
En aquest país, almenys.
En aquest país, i pràcticament tots, però sobretot en aquest país, i si per aquest país te refereixis a Espanya, des de luego, i a Catalunya encara pitjor, perquè ja era, crec que era Almirall, Almirall el que se queixava, que mireu, amb 4 milions d'habitants, ja no, 4 milions d'habitants, un llibre en català ja mai passa de la primera edició. Claro, eso es tremendo. Yo solo conozco, només conozco un autor que ha sigut capaç de viure dels seus llibres i de viure com un milionar, Jules Verne.
Ah, sí?
Jules Verne estava podrido de dinero, tan podrido de dinero que va a donar-le temps en la seva vida de comprar-se tres vaixells. Tres vaixells, no barquitas.
No.
Tres vaixells per fer perfecta. Sí, sí, un exitazo, un éxito tremendo que le dio una fortuna inmensa. Una inmensa, pero el resto
bueno, sobrevivimos.
Ja
està bé. Doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies de nou per tot això que ens heu explicat i ens seguirem escoltant i veient i sobretot llegint. Okay. Esperem en Cyberer per poder-lo llegir ben aviat. I el comentarem.
Al bo de Cyberer que ha estat.
El comentarem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Bé, recomanacions, de lectures boniques, de lectures entretingudes i interessants. La primera que us porto és un llibre editat per Viena a la col·lecció Petits Plaers, que són aquells llibres petitons que els pots dur a la butxaca encara i recuperar clàssics del segle passat. Sidonie Gabriel Colette, pels amics i els que la van seguir. Ens ofereix una petita joia que es diu El blat tendre, en traducció d'en Ramon Folk i Camarasa. Una molt, molt bona i acurada traducció. Això, El blat tendre, aquesta novel·la, de què va? Doncs mira, d'una història d'amor. Colette parla molt de l'amor, del desamor, i en parla en profunditat, però amb una mirada a vegades molt cínica. Què us he de dir? Mireu, us llegeixo allò que hi ha a la contraportada. La vinca va somriure en Philip. Ell es capbussà bruscament, l'aferrà per un peu i l'enfonsà sota l'aigua. Van reaparèixer escopint, esbufegant i rient com si oblidessin. Ella, els seus 15 anys turmentats d'amor pel seu company d'infantesa. Ell, els seus 16 anys dominadors, el seu desdeny de noi ben plantat i la seva exigència de propietari precoç. Doncs aneu-lo a buscar, El blat tendre, de Colette, a la col·lecció Petits Plaers, de Viena. I per conèixer millor un personatge important i una mica desconegut, l'Alexandre de Riquer, va néixer a Calaf, va morir a Palma de Mallorca, va ser pintor, dibuixant, cartellista, gravador, escriptor, poeta, i va fer moltíssimes coses a més de viatjar. Fruit de dos viatges a Londres, va introduir el prerrafaelitisme i l'exlibrisme a Catalunya. La seva casa-taller, al carrer de Freneria, al cor del barri gòtic de Barcelona, es va convertir en un centre d'art i literatura on hi anaven Apel·les Mestres, Enric Morera, Àngel Guimerà, Enric Granados, Jacint Verdaguer i també un jove Pau Casals, que hi va fer un primer concert. Riquer encarna l'ideal prerrafaelita, l'artista, l'artesà i el poeta reunits en un mateix home. I també s'erigeix com un dels autors més notables del modernisme europeu. Jo us recomano que aneu a buscar Quan jo era noi. Són un seguit de petits contes escrits per Riquer i també il·lustrats per ell, molt, molt ben editats per Editorial de l'Albí. Quan jo era noi, d'Alexandre de Riquer, per Editorial Albí.